aquest tema principal de la pel·lícula Titanic, interpretat per Celine Dion, arribem ja al punt de les 12. I és aquell moment que fem una pausa comercial i tornem ja de seguida per començar aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Has de pensar que mai havia tastat un croissant com aquest.
I és clar que sí. L'he comprat a Pastisseria Torrent i no has provat els seus russos o els seus escolapis.
Vaja, ara hi corro, que me'n fas venir unes ganes...
I el pa.
El pa també?
Sí, a Pastisseria Torrent ara també hi trobaràs pa artesà del forn Marull de Parlavà. Pa artesà cuit amb forn de llenya amb els ingredients de la millor qualitat.
Pastisseria Torrent, sempre al teu costat. Vine'ns a veure al carrer Puig Sureda 11, a tocar del Port d'en Perris.
Dissabte 2 de desembre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí torna la festa d'hivern dels Indiquetes amb les actuacions d'Oques Grasses, Muchacho i Los Sobrinos i DJ Torre Bruno. Oques Grasses s'acomiaden del públic de les comarques gironines abans d'un descans, oferint un concert amb moltes sorpreses. Com a taloners, Muchacho i Los Sobrinos.
Avui fa mal dia.
Són l'herència de Paret, el rei de la rumba i d'altres grans noms. Dissabte 2 de desembre a les 11 de la nit a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit, Bar Nafent de Torroella de Montgrí, Montjoc de la Bisbal d'Empordà i en línia espaiter.cat.
El més calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I obrim aquesta segona hora de magazín de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i ho fem amb el que serà l'abans de l'informatiu de les notícies de la una. I aquest abans ens el porta l'Abel Font. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan.
Bé, començat mes, últim de l'any.
I fresca.
I sí, però forta, eh?
Home, mira ja t'ho dic jo ara, que vinc del carrer, he passat mitja hora al carrer i les mans encara les tinc aquí així encartronades.
S'ha d'anar amb guants, perquè si no...
Sí, però
avui portava... el primer dia que he portat guants.
Mira, ja els volia agafar, però portava la càmera a les mans i per fer anar aquells piuets tan detallats, doncs és incòmode portar guants.
No, avui és un dia per qualsevol cosa al carrer. Veurem. Que no perilli, no?
De moment faig de fedatari públic dient que sí, fa fred.
Sí.
A banda de dir-ho a través d'una pantalla que t'indica els valors de que pugen i que baixen i que van cap aquí i van cap allà, doncs en pròpia pell he notat aquesta intensa fred. A veure fins on arribarà això.
A veure, no sé si aquesta tarda se'n ressentiran bastant les activitats que hi han, com l'encesa de llums, l'aniversari de les botzades...
Sí. Ja té nassos, la cosa. Posem-hi una mica de conya, no, Joan? Tant se val que ho llegim així. Ja té nassos que ara que els joves tenen un local per ells, per les seves activitats, les seves festes, les seves iniciatives, les seves...
Totes les seves coses.
Vagin a fer l'aniversari al carrer i que coincideixi amb un cap de setmana fred com el que estem encetant.
I tant que té nassos, però més nassos que l'home del nas del dia 31, quasi.
Ja és casualitat, i mira, és mala sort, no? Però fer l'aniversari primer de desembre, quan ha entrat aquesta fred, i fer-ho a plaça, a la plaça Víctor Català.
Clar,
en fi.
De fet, clar, no ho podíem pas preveure.
La calor ja li posaran ells saltant i ballant.
Sí, tant.
Saltant i ballant, i de quina manera.
Però ja des del minut zero, eh?
Segur que sí. Sí, perquè la catatura és crac, i quedes clavat.
I tant.
Escolta'm, i l'actualitat...
Què diu l'actualitat?
Va, l'actualitat diu que avui i demà celebra el gran recapte d'aliments. L'Escala hi participa un any més, i des de l'organització s'alerta que sobretot el que fa falta són aliments i productes infantils. Per què? Doncs es fa la reflexió que sovint els més petits de la casa, els més petits, són els grans oblidats en aquestes campanyes. En pràcticament tots els supermercats de la població hi trobareu brigades de voluntaris que us convidaran a participar d'aquest gran recapte, amb la dinàmica que ja no hauríem ni d'explicar, però que us la recordo molt i molt per sobre. Arribareu al supermercat, els voluntaris us diran: ep, senyors, que hi ha el gran recapte, si voleu participar-hi, aquí teniu aquesta bossa. Quan sortiu i passeu per caixa, si poseu alguna part de la vostra compra aquí dins i llavors ens ho doneu, doncs col·laborareu d'aquesta iniciativa. Sobretot, el que dèiem, aliments infantils i aliments de llarga durada, que no siguin de caducitat immediata. És a dir, una cosa que no s'hi sol posar és un pack de iogurts. Per què? Perquè llavors tot això s'ha de canalitzar a través dels magatzems, a través del servei de distribució d'aliments, en el cas de l'Escala, i abans no arriba al seu consumidor final, potser han passat uns dies. Que no fos que compreu una cosa que caduca al cap d'una setmana, 15 dies, i quan es pot administrar o donar a qui ho necessita, li arribi ja caducat. Això és el que s'ha d'intentar evitar, també.
Però hem de dir que no tots els supermercats hi trobarem el gran recapte.
No tots, però quasi tots. No tinc en el document que he imprès ara de titulars, no tinc la llista exacta, i no em vull citar cap, perquè només faltaria que ara la res.
Bueno, jo te diré un, que aquest dematí he anat al Superespar i allà no hi havia, no sé si serà més tard, però en aquell moment...
Superespar és...
El que està dintre del poble,
allà... El carrer de la Torre.
El carrer de la Torre. Aquest no hi havia ningú del gran recapte.
Aquest crec que no. Llavors hi ha dues línies de recollida, la que coordinen des de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, i que tots els aliments que recullin en aquests supermercats es canalitzen a través del servei de distribució d'aliments, del carrer de Gràcia, per entendre'ns, i una altra és l'Església Benjamente, que fa també dos supermercats. Aquesta sí que sé segur que són el Lidl i l'Aldi, que això tenen el seu propi servei de distribució d'aliments, però en el que canalitzen el que recullen ells, ho distribueixen llavors ells. I tant un com l'altre servei, en comú tenen que el que recull no va al gran magatzem del Banc dels Aliments, sinó que queda ja, que s'administra a través de l'Escala mateix. Aquests donatius, aquesta voluntat dels ciutadans per col·laborar amb els qui més ho necessiten, doncs ja s'autogestiona dins de l'Escala mateix.
Perfecte.
Tema 1, el d'obertura és aquest. Després parlarem d'envellir el nostre entorn, i sobretot la via pública, i d'una iniciativa que ara arriba a la seva tercera fase, com és la de disfressar o embolcallar, envellir una mica les bateries de contenidors. Ja fa molts anys que l'Escala va ser, no pionera, però quasi, a l'hora de soterrar contenidors. I amb tothom vol tenir el contenidor d'escombraries ben a prop, però no pas a davant de casa seva.
Això sí que és veritat.
No vull caminar a l'hora d'anar a llançar les escombraries, però Déu-nos en guard que me'l poséssiu a davant de casa, que em queixaria.
No, perquè a vegades les olors, sobretot a l'estiu, són insuportables.
Exacte. I tot i que Déu-n'hi-do com es renoven els contenidors, quan fa un temps que funcionen, la seva estètica també és una cosa una mica agressiva. No és que siguin uns elements, allò que diguem, bonics.
No.
Ja fa un any i escaig va sorgir la idea d'aquells panells que els envolten amb imatges maques de l'Escala. Aquesta setmana s'ha començat la tercera fase d'instal·lació d'aquests panells. Ara s'ha actuat en el camí ample, amb quatre punts.
Sí, sí.
Des de davant del càmping, pràcticament, amb dos punts més, i el quart s'està instal·lant encara avui al davant de la plaça de l'Univers. En aquest cas s'ha fet una instal·lació temàtica a l'entorn del mar i la sal. I de les tres bateries que ja hi ha acabades, una està il·lustrada amb fotografies del sector pesquer, una altra amb fotografies de les anxoves i la salaó d'anxova, i una tercera il·lustrada amb diferents imatges de la festa de la sal. I, evidentment, o certament, l'estètica és una altra.
Exacte.
Vas a llançar les escombraries i mira, i t'il·lumines una mica amb les fotos que hi ha. O, si més no, els vianants que hi passin pel davant, o bicicletes o cotxes que hi passin, doncs veuen fotos agradables, maques, colorides, no pas aquella sensació del contenidor verd, el groc i el marró. No?
I no fa aquell mal efecte, perquè a vegades ja sabem que a terra dels contenidors, a vegades, com estan plens, què fa la gent?
Ho deixa a terra.
Ja ho vindran a recollir.
Clar, tu creus que arribes allà amb el contenidor ple, tu en tornaràs a casa?
No.
Bé hauries de fer-ho si el contenidor fos ple, però de facto sabem que és el que fa la gent. Tema 2. I tema 3, un tema que encara tenim pendent del cap de setmana. El cap de setmana passat hi va haver una iniciativa comercial d'aquells d'ascendència americana, que ens ha arribat aquí fa 4 dies, però que ha arribat aquesta iniciativa, el Black Friday, i ha arribat per quedar-se. I veiem com cada any el sector on es fa el Black Friday és més gran. Això va néixer sobretot a les grans superfícies. Sí. Ara ja el gremi del petit comerç, digues-li Obet, també hi ha participat en més d'una vintena de botigues. Avui en fem balanç, perquè teníem pendent de si havien fet o no havien fet el sorteig, per tant anàvem ajornant la notícia un dia i un altre. Finalment arribem a divendres i explicarem el que ens han dit o ens han comentat des de l'Obet, i és que hi ha hagut una doble cara en aquest Black Friday. El divendres les vendes van ser importants, dia on els escalencs es calcula o sembla que van fer la majoria de les compres en aquesta campanya de preus rebaixats. Tant a la setmana abans com a la posterior, però s'ha deixat poca caixa. És a dir, té danys col·laterals fer un Black Friday. I a més s'anuncia, atenció, que el divendres que ve, doncs, i dissabte i diumenge també, hi haurà descomptes importants. I el client què pot fer?
S'espera.
El client s'espera. Ostres, mira, si ara jo m'hauria de comprar una jaqueta o un jersei, unes sabates o un no sé què, i vaig avui o m'espero a divendres, dissabte, que hi haurà un 25-30% de descompte. I a més, diuen que puc participar en un sorteig que el premi és l'equivalent de la meva compra per tornar-hi, per fer-ne una altra. M'espero.
Exacte.
I això és el que comenten des de la web. Veurem si això tindrà conseqüències de cara a futures edicions. De moment diuen això. El Black Friday ha funcionat, sí, hi ha hagut prou venda, els comerços ho han notat. Ara bé, sigui pel Black Friday o per altres efectes, els dies immediatament anteriors i els dies immediatament posteriors han estat tous. Això, poc alegre, que diguem. Aquests són els temes d'entitat que comentem avui. Hi haurà també, com és habitual, l'agenda d'activitats i sobretot a l'agenda en destaquen els apunts que ja dèiem a l'obertura d'aquest abans. Les activitats d'avui al vespre, encesa dels llums, arribada del Tió, primer aniversari de l'Esbotzada. L'encesa de llums a la plaça de l'Ajuntament, la festa de l'Esbotzada a la plaça Víctor Català. El temps amb en Sergi Corral per arrodonir-ho tot. I, evidentment, la meteo, quan s'acosta el cap de setmana, pren una mica més de valor perquè volem saber què passarà el dissabte i diumenge, que fem una mica de festa. Però si ha arribat aquesta fred, encara pren més valor. Divendres i cap de setmana, diuen Sergi, de tramuntana i entrada freda de primera categoria. Tot això a l'informatiu, just després dels esports amb l'Ivan Garcia. Zona mixta, on es destaquen, per exemple, els partits de superdivisió de tenis de taula. Ahir el Cerc jugava en Terres Gallegues, a casa del Vincios. Vincios, que a mi sempre em fa pensar en Vinicius...
De Moraes.
Però no és el mateix. Un empat, 3-3. Empat i tots contents. El Vincios ens porta 2 punts d'avantatge i continua portant-nos 2 punts d'avantatge. No s'acaba aquí la ruta, ja ho comentàvem ahir, perquè sí. Si ahir jugaven a Galícia, doncs demà jugaran a Andalusia. Els jugadors del Sèrbia han de viatjar cap a Priego, a Còrdoba, on demà s'han d'enfrontar el sempre potent Cajasur. Futbol, també té xitxa el futbol aquest cap de setmana.
Sí, sobretot és un partit important.
No només per la tramuntana i la fred que farà, sinó perquè juguen l'Escala contra Bescanó, que són primer i tercer ara mateix, al mig i al Girona. Uh-huh. Per potencial, els que no en sabem gaire de futbol, diríem, home, mira, i vist aquest primer terç de Lliga, el candidat absolut a ser campió d'aquest grup, el candidat natural seria el Girona.
Sí, almenys s'ha reforçat per això, per recuperar la categoria.
I qui són els que aspiren a trencar l'estadística? Uh-huh. Aspiren a trencar l'estadística o aquest potencial del Girona, l'Escala i el Bescanó. Uh-huh. Que de moment, per resultats, també ho estan demostrant. L'Escala és primera, el Bescanó és tercer, a només 3 punts.
De fet, el Bescanó ha anat primer i el Girona també ha anat primer.
I l'Escala no hi havia anat fins aquesta setmana.
Exacte.
Doncs, mira, ara que l'Escala és primer, li toca jugar contra el Bescanó. Diumenge a les 4, primer contra tercer, només 3 punts els separen. Si guanyés el Bescanó, cosa que no desitgem, allò, imparcialitat absoluta per endavant, cosa que no desitgem, si guanyés el Bescanó s'enfilaria o atraparia l'Escala. Depenent del que fes el Girona, doncs quedaria la classificació com quedaria. Si l'Escala guanya, cosa molt desitjable i factible, doncs deixa el Bescanó 6 punts. Per tant, hi ha nervi en aquest,
partit. Sí, serà un partit d'aquells que fan afició, de la gent al camp. Esperem que també el temps ho permeti.
Sí,
no?
Perquè fred, més tramuntana i 2 hores al carrer, dius, ups... I res, a la gent de Llorà també bàsquet, només faltaria duel directe entre el Cabrera i l'Escala, primera catalana. Dius, a veure, l'Escala hi va amb garanties, amb una mica més de garanties que els últims dies, si més no, en la mesura que ja torna a comptar amb la plantilla sencera, amb la recuperació, per exemple, de Miquel Soler, que estava lesionat. Mitja hora d'informació general, mitja hora d'esports, en la franja més informativa d'aquesta sintonia, d'una a dues.
Aclarim una cosa, perquè deies l'encesa de llums, jo tinc aquí l'agenda, plaça Víctor Català.
Borro,
ja se n'ha.
I posi plaça de l'Ajuntament.
Plaça d'Ajuntament, va.
Certament, aquest matí m'ho confirmaven, que no, que l'encesa, la festa de les Bosades, sí, Víctor Català, els llums a la plaça de l'Ajuntament.
Molt bé, doncs, fet aquest aclariment, és aquell moment que tanquem la carpeta informativa i obrim la carpeta de sorteig. Ahir ja donàvem els números de la loteria. Teníem aquests dos guanyadors, penso que van ser guanyadores de números de loteria, perquè tenim un 90, quasi 9% de dones participants, i sí, sí, t'havia tret el sense voler.
Sí, la Dolors i la Manolita.
La Dolors i la Manolita. I avui tenim els croissants, i també ja podem anar ensenyant aquests números de... aquests Deus. Cartrons de la Quina del Cert. Exacte. La Quina del Cert, que... enguany, doncs, tinc aquí les dades, 6, 8, 10, 17, 25, 26, 1 i 6. I diu que les quines del dia 23 i 30 seran el dissabte a la tarda, ja que enguany els diumenges són 24 i 31.
Te proposo un joc, Vinga. Joan. Te proposo un joc, perquè, home, a mi me fa cosa tenir aquestes, aquestes butlletes de quina.
Que són de color verd, eh?
Que són de color verd.
Havien sigut de color groc.
Regalem-ne una.
Ja?
Sí.
Vinga.
Però aquí la regalem. Clar, a tots els que ens han trucat no els hi hem dit. Jo m'ha acudit una idea ara així de pressa i corrents.
Ai.
Traurem un número, quan comencem a fer rodar aquesta màquina que hi ha dins l'ordinador de tria aleatòria de números, el primer número que traurem serà el Premi dels Croissants.
Val.
I aquí queda dit, i farem el tiquet com fem cada setmana, i el client o l'oient el pot venir a buscar quan vulgui. Llavors en traurem un altre. Dels que no han tocat aquesta setmana, perquè els hi volem premiar la confiança de que setmana rere setmana ens van trucant. I el premi serà un cartró. Però com que no els havíem anunciat que optaven també un cartró, cal que qui el guanyi ens truqui de seguida. Que ens truqui de seguida, per confirmar si el vull i el jugaré, perquè que no ens quedés als dits.
No, exacte.
I, doncs vinga, farem això.
Recordem, la primera quina,
el dia 6. I encara n'hi farem una altra.
Què me dius?
Per aquesta sense número. Perquè tenim fa uns dies que estem fent una publicitat d'un concert d'un grup molt divertit que es diu Oques Grasses,
sí,
a l'Espai Ter de Torroella, demà dissabte a la nit, que és l'últim concert de la gira del seu tercer disc, últim concert a Comarques de Girona, perquè aquest grup després estarà un any sense actuar, que dius, home, carai, els deu ben a prou bé això. Els entrevistàvem abans d'ahir,
sí, sí, sí,
i ho
sí.
Explicaven. I tot el 2018 estarem pensant, Rocoi,
home, han de fer l'ou, les oques.
Sí.
S'han acabat els ous i han de fer l'ou.
I estan grasses, eh?
I tant,
no
estan grasses.
Pas, no van pas descalces.
No.
Doncs escolteu-me, tenim dues entrades per anar a veure aquest concert. Demà a la nit, Espai Ter. Si algú li fa il·lusió, el primer qui ens truqui, diguen, jo vull anar al concert d'Oques Grasses, té les entrades segures, sense necessitat tampoc ni d'entrar en directe. Truqueu-nos, 972-77-1000. Us fa il·lusió veure Oques Grasses? Tenim dues entrades a la ràdio per vosaltres.
Vinga, doncs rebobinem els premis que tenim.
Primer número, que va per als quatre croissants de pastisseria Torrent, aquells croissants,
ui,
aquella flaire,
oh,
torrats, cruixents... Oh. Mira, encara els han de fer, jo ja en sento la flaire.
Exacte. I que fas un esmorzar el dissabte de cine. De cine.
Amb aquesta fred, surts, te ven emboliques i te ven abrigues, vas a buscar els croissants, te'n tornes pitant cap a casa, elabora el foc, un cafè ben calent.
Bé.
I els croissants.
Uf. I si aquell dia que a casa han fet xocolata desfeta, allò
oh!
que dius... Xucar-hi el croissant.
Prou, Joan.
Vinga, Joan, va, que marxaríem de seguida.
Vinga. Qui juga aquí? Repàs de números?
Vinga, el número 1.
La Maria Colls.
Amb el número 2.
La Francisca Callol.
Amb el número 3.
En Ximinis.
Amb el número 4.
La Roser Terrés.
Amb el número 5.
Carme Mias.
Amb el número 6.
Dolors Lloberes.
Amb el número 7.
Carme Pallarès.
Amb el número 8.
La Dolors Llós, que no entra al sorteig perquè ahir li va tocar un dècim.
Doncs ja apunta d'aquí el número 8 que no.
Avui no.
Amb el número 9...
la Carme Moriscot.
I amb el número 10...
la Manolita González, que també,
tampoc.
També li va tocar dècima i, per tant, avui no li tocaran croissants.
Vol dir que jo poso del número 1 al número 9...
Sí, si sortís al 8...
Doncs tornaríem a rifar.
Tornaríem a rifar, vinga. Que rodi el bombo.
El bombo està rodant...
Prou.
El número 5.
El número 5 és la Carme Mias. Mira, doncs, Carme Mias, tens una bossa, no, el que tens és un tiquet aquí a la ràdio, vàlid per 4 croissants de pastisseria Torrent a recollir demà dissabte.
Perfecte, ho fem.
Fem-ne un altre.
Vinga.
Un altre número, que aquest serà pel cartró de quina. Atenció, però, ens ho ha de confirmar aquesta persona, la persona a qui li toqui. Per tant, serà de l'1 al 9, excepte el 8 i excepte el 5.
El 5, molt bé. Doncs està rodant això.
Prou!
El 9.
El 9, el que no és mal vell, mai vell, sí. La Carme Moriscot.
Doncs vinga.
Carme, truca'ns, sisplau, 972-77-1000, perquè si no aquest cartró el tornaríem a posar a la rifa la setmana vinent. Si no ens ho confirmes, aquest cartró dilluns, ens el traurem de sobre amb un altre sorteig.
Punt. Molt bé, punt. Només felicitar els guanyadors i ja els telèfons també ja resten oberts per la setmana vinent, amb els corresponents premis que dos referents. La setmana vinent és més curta, vol dir que, sobretot, afanyem-nos a trucar perquè no tindrem tant de dies per agafar trucades. Sembla, doncs, que tenim una trucada. Aviam si és la confirmació. Hola, bon dia. Hola.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Soc la Carme Moriscot.
Carme Moriscot. El bosa o no el bosa, aquest cartó?
No el vull, perquè no hi podem anar-hi.
Vaja.
Em fa molt de greu.
Oh.
Moltes gràcies a tots.
Cap dels dies. Cap.
No hi anem al bingo,
doncs,
per això t'ho dic.
Fora.
Vinga, doncs.
Vale? Moltes
si
gràcies.
No aneu al bingo, doncs fora.
Si no, vinga. Adéu.
Si la Carme i en Salvador no van al bingo, i això s'entén que tampoc la Quina, mira, per què som avui? Treu un altre número, Joan.
Doncs vinga, espera, que ja havia tancat la màquina de sortejar, el torno a obrir, torna a estar d'aquí de l'1 al 9, i ara...
Pots fer de l'1 al 7, si vols.
De l'1 al 7, vinga.
I de l'1 al 7, excepte el 5.
El 5 quedaria fora. Doncs quan tu me diguis...
T'ho dic ja.
Ja? El 3.
El 3 és en Ximinis. Ximinis, sisplau, truca'ns per veure si l'acceptes o no l'acceptes. Si no, dilluns ens el traurem de sobre.
Molt bé.
I jo me'n vaig cap allà. Si truqués ja l'agafaria des de la redacció. Així tenim temps d'acabar de rodonir l'informatiu i de donar pas a la resta de continguts.
Exacte.
De l'Eguera.
Sí, sí, que avui anem un xic desordenats, però ja, mica en mica els anem ordenant. Abel, doncs t'esperem a la 1.
Va, doncs fins a la 1.
Bé, doncs aquest és els premis que han anat donant. Recordem, Ximinis, si ens estàs escoltant, o algú de casa seu, sobretot que li digui, que ens faci aquesta trucada per confirmar-nos aquest cartró de la Quina, que la Quina ja entra a formar part també d'aquest sorteig que fem cada dia, aquest concurs sortejos que fem ja durant la setmana. Recordem que la setmana que ve és més curta, i si volen començar a trucar, ja ho poden fer-ho, diguent per el número, ja diguent per el concurs de la setmana que ve, que ja els donarem el número, no el número, sinó nosaltres els donarem el número. Recordem que dels que tenim aquests dos dies festius, i ja la setmana que ve explicarem doncs, quin dia farem els sortejos o com irà aquest sistema. 972-77-1000 per una part. Poden trucar mentre nosaltres hi siguem, que som tot el matí fins a les 3, i també a través del nostre número de WhatsApp. Aquí el tinc sempre pendent. Aquí sempre estem pendents d'aquest número de WhatsApp, amb el telèfon aquí davant, on hi tenim doncs, el nostre WhatsApp, la gent que ens va posant comentaris, la gent doncs, que també vol participar en aquest sorteig, del 627-40-53-99. 627-40-53-99. Molt bé, doncs comencem ja aquesta segona hora de matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. I ho farem amb l'agenda d'activitats.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I comencem l'agenda d'activitats culturals. Avui, a les 5 de la tarda, havíem anat anunciant durant la setmana que l'encesa de llums es faria a la plaça Víctor Català, doncs ara hi ha hagut aquest canvi i es tornarà a fer el lloc on habitualment s'ha fet, que és a la plaça de l'Ajuntament. Recordem, 5 de la tarda, encesa de llums de Nadal, a la plaça de l'Ajuntament. També hi haurà a l'aniversari, que també comentàvem, aquest primer aniversari de l'esbotzada, que l'activitat es farà a 7:45 a la plaça Víctor Català. Per ja última vegada, recordem que s'ha ajornat la representació de l'obra Pels pèls, que es havia de fer tant avui com demà passat. Pel que fa a dissabte, entre altres activitats, destaquem aquest taller Tio Tio Caga per nens de 13 a 12 anys, que es farà a la biblioteca, que ja ens explicava ahir la Lídia, que constava d'un pin d'aquests que es posen a la nevera, a llana cardada i tot això, tota aquesta activitat doncs, que es portarà a terme, com hem dit, a la Biblioteca Municipal i ja quasi amb totes les places disponibles ja ocupades. I a les 5 de la tarda, dissabte, qui li agradi anar a escoltar cant coral, cançons de Nadal i més, ho pot fer-ho a la Sala Polivalent amb l'intercanvi musical de la Coral dels Jubilats, aquesta coral de Perpinyà, que ha estat la convidada, amb un intercanvi que sempre cada any es fa el cor dels jubilats i també, com ha convidat el cor, indica. Recordem, a les 5 de la tarda a la Sala Polivalent. I diumenge a 12:45, Empúries, la visita romana de desembre. Una visita dels habitual també durant aquests últims mesos de l'any, també la setmana passada i tot aquest mes de novembre hi ha hagut visites. Aquest mes de novembre, de desembre, torna a haver-hi també aquesta sèrie de visites de dissabtes i diumenges, sempre a 12:45. Molt bé, és aquell moment que anem a parlar de cine. Víctor Alessandra sempre ens parla d'un tema relacionat amb el món del cinema. El cinema a la xarxa es diu La Secció, i recordem, per als que s'hagin incorporat tard, que avui, per les personals, no tindrem Jordi Orno, no tindrem la secció de cinema amb Jordi Orno, i sí que parlarem de cine. Intentarem, doncs, parlar o explicar quines seran les estrenes, però, de moment, el cine ens el porta en Víctor Alessandra amb aquest cinema a la xarxa.
Continguts en xarxa.
Wedding this coming Sunday. When my brother and the bride leave town, I'm going with them to Winter Hill, and after that to whatever place that they will ever go.
Víctor Alessandra, benvingut.
Hola, bon dia.
Avui em tens molt despistada perquè ni un borrall, eh? No m'hi he enterat de res. Què ha passat?
sí, no és gens fàcil,
home,
al contrari.
Donen pistes?
No, és molt difícil, perquè si et digués literatura com a pista, tampoc et serviria de gaire, tot i que la cosa va justament per aquí.
Sí?
Per la literatura.
Mm-hmm.
Caldria, en tot cas, dir algunes coses, i les direm. Acabem d'escoltar un fragment de la pel·lícula Testimoni de casament, de l'any 1952, de Fred Zinnemann, que és una adaptació de la novel·la de Carson McCullers, The Member of the Wedding. I és que avui dedicarem el cinema a la xarxa, justament, a aquesta escriptora, a Carson McCullers, una de les grans escriptores, de les grans plomes del sud dels Estats Units, del sud nord-americà. I això ho fem amb motiu que aquest 2007 doncs és l'any del centenari del naixement de Carson McCullers. Ella va néixer, havia nascut el 19 de febrer de l'any 1917 a Columbus, a Georgia, i va morir el 29 de setembre del 1967, molt jove, a l'edat de 50 anys, justos. La pel·lícula Testimoni de casament, aquest fragment que hem escoltat, està basada en un dels millors textos d'aquesta autora. Ella mateixa en va fer una versió teatral i gira entorn d'una noia joveneta que encaixa molt malament que el seu germà, que és més gran, marxi de casa per casar-se. Sort en té aquesta noia, doncs, de la seva minyona, que és una minyona negra, que li fa de... bé, que l'ajuda en tot i, a més, li fa de mare. La figura de la mare sempre és una figura molt difosa en la literatura del Carson McCullers. Aquí, aquesta pel·lícula la protagonitzava Julie Harris, que era molt joveneta, Ethel Waters i Brandon DeWilde. Aquest era el que feia paper del seu germà, que en aquell moment tenia... bé, era un noi molt, molt jovenet, i tenia 10 anys, i era una promesa del cinema nord-americà, però que va morir molt jove. Era el nen que feia Arrels profundes, sí, el western, a l'Al·lat, i va morir als 30 anys d'un accident de cotxe. Qui va comprar els drets per fer la versió cinematogràfica de la novel·la de Carson McCullers, The Member of the Wedding, Testimoni de casament, va ser el productor Stanley Kramer, que li va pagar a Carson McCullers $75,000 de l'època dels anys 50, del 1951, i amb aquests diners ella va comprar una casa per la seva mare, doncs a Broadway, a Nova York. Ara nosaltres escoltarem una altra adaptació cinematogràfica d'una novel·la seva. És una de les obres capitals de Carson McCullers, perquè tot i així és una novel·la curta, és curteta, però es llegeix molt bé, vull dir, és una d'aquelles que l'agafes i et motiva de bon començament. Parlant de reflexos en un ull daurat. La pel·lícula, com la novel·la, parla d'un oficial de l'exèrcit nord-americà incapaç d'assumir, doncs, la seva homosexualitat. I aleshores, doncs, bé, no té relacions maritals amb la seva dona i ella té un amant, que és un altre oficial, que és aquest personatge del segon oficial, ho fa el Brian Keith, i la seva dona és Julie Harris. Tornem a trobar la Julie Harris en una altra adaptació cinematogràfica d'una novel·la de Carson McCullers. Però els grans protagonistes de la pel·lícula són Marlon Brando i Elizabeth Taylor. I el director va ser John Huston.
Taylor.
Firebird is a stallion.
Brando.
You disgust me.
Elizabeth Taylor.
Have you ever been collared and dragged out into the street? And thrashed by a naked woman?
Marlon Brando.
I swear I'll do you!
Reflections in a golden eye. A story that shows you what people do to each other. In the name of love. Reflections in a golden eye stars the Elizabeth Taylor who showed the world what a woman really is. Reflections in a Golden Eye stars the Marlon Brando who has shown you how powerful and dynamic a great actor can be. Reflections in a Golden Eye, directed by John Huston, who has directed some of the finest motion pictures of our time. Taylor, Brando. Now, a love story may never mean the same thing to you again.
Lousy bastard! Beating my horse!
És veritat el que es diu, que en algunes fotos de Marlon Brando vestit de militar, les que apareixen a la pel·lícula Apocalipsi Now, pertanyen en realitat a reflexos en un ull daurat?
Sí, 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 realment és així, perquè, clar, necessitaven a Apocalipsi Now que el coronel Kurz, que és el personatge que interpreta Brando, doncs se'l veiés de més jove i, lògicament, amb una graduació de militar inferior a la que tenia de coronel. Però, clar, no era fàcil. I aleshores van trobar, doncs, a la pel·lícula Reflexos en un ull daurat, doncs, justament a Brando, amb una graduació inferior, perquè a la pel·lícula... em sembla recordar que la novel·la és un capità i a la pel·lícula és un comandant. Però, tot i així, és inferior al grau de coronel. i els hi va anar bé. Es pot envellir una persona, però fer-la més jove és molt difícil. De manera que...
Miracles no n'hi ha.
No. De tota manera, és veritat que aquest paper que va fer Brando no l'havia de fer ell, l'havia d'haver fet Montgomery Clift. Però que li hagués anat molt bé, perquè l'ambigüitat de Clift encara era més gran que la de... L'ambigüitat sexual de Clift era més gran que la de Brando. Tot i que així, Brando ho va fer esplèndid, està esplèndid. Però Clift ho havia de fer... El problema és que hi havia patit l'accident terrible de cotxe que li va desfigurar la cara, i aleshores doncs, Clift ja no era el mateix, ja no era la mateixa persona. Fixa't, a més, els productors li va canviar el caràcter. Va canviar la personalitat totalment i era molt indisciplinat en el rodatge. Els productors tenien molta por de treballar amb ell. I fixa't que si tenien por que Elizabeth Taylor, que era íntima amiga seva, va dir que renunciava a cobrar el sou en aquesta pel·lícula perquè el contractessin a ell. Perquè no era per qüestions econòmiques, sinó per animar-lo, per refer-lo, perquè va quedar destrossat i es va donar la beguda. I ell, a més, li va salvar la vida, perquè quan Montgomery Clift va patir l'accident, venia de casa d'Elizabeth Taylor una nit, i havia begut i es va estavellar amb el cotxe. I com era molt a prop, ell encara va ser temps d'anar fins al cotxe, i li va salvar la vida perquè li va evitar que s'empassés la dentadura que la tenia a la gola i hagués mort ofegat. Però ell ja no es va refer mai i va morir molt jove, als 45 anys, totalment alcohòlic. Sí, però Brando, com dic, ho va fer magistralment en estar molt bé en aquesta pel·lícula. Ara escoltarem un fragment de la que es considera la gran obra literària de Carson McCullers, que és El cor és un caçador solitari. És un títol que m'encanta, és un títol preciós. És una pel·lícula de l'any 1968. Dos anys abans, el guionista i productor de la pel·lícula, Thomas Ryan, quan va acabar de llegir-li a Carson McCullers l'adaptació que ell n'havia fet, ella va plorar d'emoció i va dir que era immillorable. Estava encantada, coses que a vegades no passen
mai. Fantàstic,
no,
sí. No. Acostuma a ser tot el contrari, vull dir que és complicat que sigui així.
Que l'autor sigui tan emocionat costa poc, no? I ho va fent molt bé. Doncs narra la relació d'amistat que s'estableix entre un home que és sordmut i una noieta en crisi d'adolescent. Malgrat les diferències i la dificultat que tenen d'entendre's, perquè ell és mut, ells es fan amics i ella començarà a sentir... ella començarà a tenir també molt bona relació amb ell, fins al punt que ell se sent atret per ella. Els protagonistes van ser Alan Arkin, que feia el paper de mut, i la Sondra Locke, futura senyora de Clint Eastwood, que feia de la noia. En aquesta escena, que ara sentirem, la noia li explica a ell les sensacions que provoca una música determinada.
It's like water running downhill. Like the leaves are. You know, the leaves just before it starts to rain when the wind blows them all upside down. You ever seen that? Now all the instruments are playing together. It's as if they were dancing. Some of them to one tune, some to another, but it all works. They're all part of one beautiful thing. Oh, I wish I could make you hear.
El cor és un caçador solitari, aquest és el títol, com deies, d'una de les que està considerada grans novel·les nord-americanes del segle XX. La seva autora, Carson McCullers, hem parlat de la versió cinematogràfica d'aquesta novel·la, d'aquesta obra, que li fa justícia hasta l'alçada?
Relativament. És una pel·lícula digna, eh? I jo la recomano a aquell que no l'hagi vist, perquè és una adaptació d'una novel·la capital de la literatura nord-americana. Però no és tampoc cap gran pel·lícula, entre altres coses perquè el director Robert Ellis Miller era un home amb unes certes limitacions com a director. La seva filmografia és molt discreta i va fer una mica el que va poder amb aquesta pel·lícula. Li faltava capacitat, en tot cas, per transmetre la immensa complexitat que té la novel·la de McCullers. Això feia, a més, que la història, tot el que se'ns explica, sigui una mica embarbussat i entrebancós, saps? Però bé, una altra gran obra literària de Carson McCullers és La balada del cafè trist. Aquí la protagonista és una senyora que es diu Amelia, una dona també del sud dels Estats Units, amb molt de caràcter, molta personalitat, fins al punt que tot el poble li té por. El 1991 se'n fa una adaptació cinematogràfica d'aquesta novel·la, que la dirigeix Simon Callow, i la protagonitzen doncs, Vanessa Redgrave, Keith Carradine, Rod Steiger i Cork Hubert. En aquesta escena que ara sentirem, el senyor Cork Hubert, que fa de, és un japerut, intenta convèncer Vanessa Redgrave de la conveniència de tenir un piano.
Tables, cousin Lyman, whatever for, so folks could sit down to drink. Why do they need to sit down?
Oh, man, Lydia, you can flip those tables yourself. Look, you can clear out a space. And then we can have company every night. You know I like company. You know that, Amelia.
Yeah, but...
Hey, have you saw some liquor by the glass? Make more money that way. And we can bring that piano in from outside.
Well, that piano ain't been used since my mom died.
Piano would liven things up, Amelia. Piano would liven things up.
Avui estem parlant de Carson McCullers i aquesta autora que, bueno, el seu origen d'Amèrica del Sud.
Sí.
És d'Amèrica del
Sud.
Ella és nord-americana, però...
No, del sud nord-americà.
Sí,
bueno, és clar, és que els Estats Units estan immens que ells, clar, per això diuen l'Oest, per ells l'Oest, clar, és l'Oest, però forma part del seu país, no?
I el sud, si no s'aclareixen ells, clar, ens hem d'aclarir nosaltres, també.
Sí, no, el sud, clar, quan ells diuen el sud, es refereixen al sud del seu país. Sí, sí.
Doncs, precisament, McCullers i William Faulkner, que són dos dels grans escriptors de la literatura del sud dels Estats Units,
sí,
diries que són els que millor han reflectit la idiosincràsia d'aquesta part del país.
Són dels més grans, són dels més importants, però no són els únics. A part de William Faulkner i de Carson McCullers, n'hi ha d'altres, per exemple, Mark Twain. Hi ha també Tennessee Williams, que era molt amic de Carson McCullers. Després hi ha William Styron, hi ha Thomas Wolfe, és a dir, el sud nord-americà ha donat bons autors, molt bons autors. De tota manera, McCullers no tenia sempre bones relacions amb aquests noms i disparava amb bala a vegades, els deia, sí, deia coses. Per exemple, deia, fixa't, deia, jo tinc més a dir que Ernest Hemingway i Déu sap que ho he dit millor que William Faulkner. I va quedar descansada. Carson McCullers el que tenia era molt bona relació amb el director John Huston, el que va dirigir la pel·lícula Reflexos en un ull daurat, i s'entenien molt bé tots dos. I ell, a les seves memòries, la descrivia així. Deia, ella devia tenir, aleshores, uns 20 anys i ja havia patit el primer de molts atacs. La recordo com una coseta fràgil de grans ulls brillants i una tremolor a la mà en encaixar amb la meva. No era que estigués malalta en aquell moment, sinó una altra cosa, una timidesa animal. Però no hi havia res de tímid o de fràgil en la manera en què Carson McCullers s'enfrontava a la vida. I a mesura que es multiplicava les seves afeccions, ella no feia altra cosa que tornar-se més i més forta. Doncs bé, això ho deia John Huston. El 15 d'agost de l'any 1967 va patir un vessament cerebral i el 29 de setembre, després d'un mes i mig d'estar en coma, va morir. Va morir a l'edat de 50 anys. Ara està enterrada a Nova York, al costat de la seva mare, molt a la vora del riu Hudson. I nosaltres li direm adeu escoltant una cançó que Susan Vega li va dedicar, que es diu Carson's Last Supper, l'últim sopar de Carson.
Gràcies, Víctor. Fins a la propera.
A reveure.
I fins aquí aquesta secció que ens porta Víctor Alessandre, aquest cinema a la xarxa. 12:44 minuts i, com ja hem explicat, avui no tenim en Jordi, però sí que tenim aquesta secció que a vegades hem fet servir els mesos que el Jordi no col·laborava, no feia la seva secció, mesos d'estiu, que també sempre ens agradava parlar de cine, i ho fèiem a través de la cartellera, que ens arriba també des de la xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Javier Bardem encapçala la cartellera dels cinemes de Catalunya amb una història de terror psicològic, la pel·lícula Madre. També s'ha estrenat La Cordillera, un drama d'intrigues al voltant dels cercles de poder polític amb el president de l'Argentina com a protagonista. I els més petits s'ho podran passar bé amb les aventures animades de Gats, un viatge de tornada a casa. Una de les actrius més cotitzades de Hollywood, Jennifer Lawrence, protagonitza la torbadora Madre. Un dia, no sap com, es troba amb uns desconeguts a dins de casa seva i resulta que el seu marit els ha deixat entrar. Des d'aleshores, l'home comença a tenir comportaments estranys.
Por favor, pase.
Hola.
Hola. Es un desconocido. Vamos a dejar que duerma en nuestra casa. Hola.
Hola.
¿Sabías que tenía una mujer?
A Madre hi actuen dos mites vivents del setè art, Ed Harris i Michelle Pfeiffer. I de Javier Bardem a Ricardo Darín, és el president de l'Argentina a La Cordillera, una coproducció feta entre aquest país, França i Espanya, en una cimera de presidents llatinoamericans, on es defineixen les estratègies i aliances geopolítiques, el president argentí viu un drama polític i familiar que el farà enfrontar-se als seus dimonis.
¿Cómo que la ve bien? No reacciona, no habla.
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
I un gatet negre, anomenat Rudolf, va parar al costat d'un veterà gat de carrer que li ensenya de què va la vida. La darrera estrena és Gats, un viatge de tornada a casa.
Ostres, tu, que guapa que ets!
Doncs és un mascle.
Gats és de factura japonesa, dels creadors de Pokémon.
No, totes les coses que m'has ensenyat no han sigut en va.
Arribaràs a casa, costi el que costi. Aguanta i no et planteixis.
Gats, un viatge de tornada a casa. Els amics de veritat apareixen a les situacions més difícils.
I per acabar les seccions de cinema, ho fem amb el cinema de proximitat, Cinema Montgrí, que la pel·lícula que passa aquest cap de setmana és Canción de Nueva York, amb Callum Turner, en Kate Bigsale, en Pierce Brosnan i Jeff Bridges. Diu el que un jove s'acaba de llicenciar a Nova York i descobreix que el seu despòtic pare està tenint una aventura amb una atractiva jove. Tracta d'impedir-ho, però acabarà involucrat sentimentalment amb ella. I per als més petits, també la pel·lícula que es passa podríem dir, en l'horari infantil. En primera sessió és Deep, una mena de Buscando Nemo, també feta amb el propòsit d'agradar al públic infantil. Doncs aquestes són les dues pel·lícules que es pot veure al cinema de proximitat. I també dir que demà dissabte a les 7 de la tarda es passarà el documental La Carmet i el Moll, un documental de Maria Velasco. Tot això, doncs, al cinema de proximitat, al cinema Montgrí. 12:47, una de les seccions que també tenim, i sobretot a la primera hora, és aquesta del moment de record. Aquesta setmana, per partida doble, dilluns, passàvem un moment pel record dedicat en Xiquet, que ens va deixar el passat diumenge, i li fèiem un homenatge dintre de Més Calent a l'Aigüera, com també li van fer ahir a la plaça, doncs, recuperant la última tertúlia que van fer els tres tenors. Doncs bé, avui escoltarem una d'aquestes altres entrevistes que va fer Jordi Piqué dintre del seu espai Torna-la a tocar Sam, com era versió magazine, amb Josep Clos. Com que és més llarga del compte i no tenim quasi temps, doncs escoltarem una primera part i ja la setmana que ve escoltaríem la segona. Avui el convidat és Josep Clos, i amb ell parla dels Ballets de l'Escala i dels Esbarts.
El nostre convidat d'avui és una persona de l'Escala que ha tingut i té encara diverses afeccions. Entre elles podem esmentar-hi el cinema d'afeccionats, el teatre, el ballet i d'altres. Avui ens en parlarà d'aquesta part dels ballets. És en Josep Clos. Bona nit, Josep.
Bona nit.
Comencem a parlar de la prehistòria dels ballets. Quan és que van ser els principis dels ballets i que tu recordis aquí a l'Escala?
Doncs mira,
Jo coneixia els ballets d'haver-los vist alguna vegada en festes populars de Barcelona i francament, m'hi sentia molt identificat. I va ser el començament d'estiu del 48, un dia, doncs, fer la patà a la nit, al passeig, amb en Lluís Albert i el mal guanyat en Ramon Andreu, tots tres, el Lluís Albert, com que estudiava música, i a més es va fer membre de l'Esbart Català d'Ensaire per conèixer més a fons la música popular i conèixer-la exclusivament a fons, era participar com a dansaire. I es va proposar, doncs, aviam si podíem trobar una colla i fer uns ballets per la festa major, que ell, de molt gust, ens l'ensenyaria. Tant en Ramon, i principalment a mi, que jo ja els coneixia de l'etapa que havia estat a Barcelona, me va entusiasmar i ens hi vam posar en ferm. Vam donar veus, sí. I en fi, es va concretar un dia i van començar a arribar
gent.
Lluís Figueres de Can Boac.
Llavors, de noies? Qui havia de noies? Perquè formaven parelles
entre vosaltres. En Miquel Català, en Ferran... en Simeon Català, el meu germà, en Ferran Clos.
Fèieu parelles entre vosaltres?
Més aviat ens vàrem aparellar. Això no vol pas dir que algun ball per coordinar, doncs... No canvies de parella. Doncs, i de noies... Hi ha la Pepita Batalla, la Nita Bataller, la Carme Callol...
La Caro.
La Carme Sureda,
sí.
la Clarita de Bataller, la Mercè Moriscot, que li dèiem la Mercè Planelles...
Exacte, sí.
La Franca... La Lola Palau, la Teresita Ximinis... En fi, suposo que me n'oblido alguna, però en aquest moment no portava la llista apuntada.
Veig que n'hi ha algunes que, de noies que m'has dit, i de nois que al final doncs, es varen casar entre ells, que es varen conèixer allà, potser, o ja potser eren parella abans.
No, en principi eren parelles així una mica, que ja s'agradaven, que dèiem... Aquest, i potser algun que es va...
Que s'hi va afegir.
Que s'hi va afegir.
Quan ensenyàveu?
Bé, doncs com que el propòsit era... Érem això a finals de juliol i volíem fer la ballada per la festa major, doncs ens hi vam posar ja primers d'agost i anàvem al vespre de les 10 fins a les 12, fins que el cor ens deia prou, però assajant cada dia. El Lluís Albert, esclar, estava al front d'ensenyar les coreografies i els puntejos, i esclar, com que no podia estar al piano, vam tenir la col·laboració d'un mestre que llavors hi havia, que es deia Mallafré, que ell tocava el piano.
I on t'ensenyava això?
Això, doncs mira, a la sala de Can Rafelit, o al Calareu, digue liatge.
Can Rafel Sureda, sí.
Rafel Sureda.
N'hi havia alguna colla que fos... Perquè quina edat tenien aquests que m'has dit abans? Aproximadament, què podien tenir?
Home, ja n'hi havien de 20 anys, de 18, jo que en tenia, ja en tenia 24, en Ramon Andreu que també en tenia, doncs, 24, el meu germà Ferran, que era 5 anys més jove que jo, doncs, uns 19 anys,
sí.
Més o menys.
Perquè hi havia alguna colla de més petits?
Bueno, després en Lluís va tenir interès en ensenyar una colla de petits, per ensenyar uns balls més simples, com el contrabaix en Xina, el patatuf, balls de tipus més aviat joc. I, en fi, com que això ho va portar més ell, no sé si me n'en recordaré tot, però me sembla molt que hi havia en Liso.
No, en Liso.
En d'això, en Josep Salvat, en Sevi i Júlia, perruquer.
Sí. I de noies?
De noies, la Montserrat Ballesta, de Can Fèlix, sí. La Remei Oliver de Can Rosendo.
Ah, de Can Rosendo, sí.
Em sembla que hi havia la Maria Teresa Gardella.
De Cal Agustí.
De Cal Agustí. En fi, la germana de Liso, també.
Ah, la Carme.
La Carme.
Sí, sí.
En fi, no us recordo gaire perquè més aviat...
Fa 4 dies.
Fa 4 dies i més aviat era en Lluís Albert que se'n cuidava de la colla aquesta.
Quines actuacions vareu fer aquí a l'Escala?
Doncs mira, vam fer l'estrena el primer dia a la Festa Major i l'endemà, que esclar, vam amb tota la feina aquella, la volíem aprofitar i vam fer 2 ballades en Via Descuidat i en Pepito Liaire.
En Pepito.
Que precisament ell va ser l'encarregat d'anar a buscar les cadires a Can Sunyer del Bons amb el seu carro, fer viatges per tenir cadires per fer al voltant de la plaça.
Sí, sí.
Vam fer 2 ballades i va haver un poeta, en Pepa del Gamba, que ens va dedicar... En Josep Soreda de Paradís, que ens va dedicar una oda, diu, a l'Esbart d'Ensaire.
A l'Esbart d'Ensaire.
I a Som Mentor, Lluís Albert.
L'hem recitat en aquest programa, Torna a tocar Sam.
Sí.
I havíem parlat que això devia ser l'any...
El 48.
48 o 49.
No, no, 48.
48.
48.
Sí, sí.
Després vam tenir per Sant Grau, a continuació, vam anar al Bons, la Festa Major del Bons de Sant Grau, com tothom sap. I em sembla que...
Que hi va haver-hi, us varen venir a filmar el Nodo, perquè això la Pepita Batalla que l'havien tingut aquí ens en havia parlat.
Ah, sí. Hi havia els del Nodo que estaven fent un reportatge així de paratges que recordaven la novel·la de Víctor Català, Solitud.
Sí, sí.
I com que en la novel·la parla de la plec de Santa Caterina i d'això, i es van enterar que hi havia un grup que ballaven, i ens van demanar si podíem anar a Santa Caterina. I efectivament, hi vam anar, vam ballar uns balls allà a Santa Caterina, i després el drama va ser la tornada, que molts ens esperaven amb un cotxe de la banda entre Ullà i Tarruella, i vam baixar per allà pel camí de la Creu, i després alguns es van embolicar, i per aquelles tarteres d'allà de la cova del Duc, i bueno, moltes noies de culs del Pedregal per anar baixant.
Quan va durar aquest intent de formar aquesta Esbart d'Ensaire?
Sí, efectivament, això va durar poc perquè, esclar, el mestre era Lluís Albert i ell, al tornar cap a Barcelona, doncs, al faltar un mestre, la cosa es va acabar. No hi havia ningú amb una autoritat suficient moral per continuar-ho, doncs la cosa es va acabar.
Però hi va tornar-hi al cap d'un temps, no?
Bé, jo llavors vaig tornar a Barcelona i com que vaig conèixer que és la meva dona, Margarida Roca, i ella ballava a l'Esbart de Montserrat, va interessar, doncs, quan anava als assaigs i quan es van posar a festejar, doncs ja procurava els dies que anava a festejar que fos un dia d'assaig, me van acceptar en allà un dels grans mestres que hi ha hagut de ballets, que va ser en Joan Comas Vicenç, el vaig tenir de mestre, puc tenir l'orgull de que vaig aprendre moltes coses d'ell, i en fi, jo sempre, a part d'anar, més aviat era un col·laborador d'oient, tant en tant me feia assajar, però els puntejos que no sabia, doncs me'ls ensenyava la Margarida, la meva dona, o la meva xicota llavors, i jo mà de bloc i sempre anar apuntant i...
Anar fent apunts als balls. I com va ser que hi tornéssiu, doncs, aquí a l'Escala a fer aquest segon intent d'Esbart d'Ensaire?
Bueno, va començar que era el 50 i els mestres, no recordo exactament qui eren, però un era el senyor Vila, i ens van demanar, no sé si hi havia la senyoreta Magda, també i la senyoreta Isabel, que em van demanar si podia ensenyar uns balls en els noiets i noietes per fer la festa de final de curs, i que es va fer a la plaça del Sol d'en Seguer, i me sembla que era per la Festa del Carme.
La Festa del Carme.
I va intervenir mossèn Joan Roura, que en coses d'aquestes sempre hi posava
sempre,
el coll.
Sempre hi era.
Clar, es va fer un enterimat allà, en la pèrgola aquella, i bueno, i aquells noiets que ja eren, tenien 10 o 12 anys o...
Qui
o
recordes 13, aquells nois?
Bueno, recordo que hi havia l'Abel Palau, l'Antoni Vila, el fill del senyor Vila, en Josep Salvat,
de noia,
penso que hi havia també en Lluís Vilabrú, una noia, la Lola Coll, de Can Farigola,
sí, sí.
Aquella noia, la Isabel Tormo...
Mm. Si, el, no, sent. Si algú se'n recordés algun i volgués trucar, sí. Doncs li agrairíem per acabar de completar jo, aquesta història del ballet.
Home, ara jo havia d'haver agafat una llista i
haver fet alguns apunts.
I uns apunts.